Dos. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 544. Començo a intuir, a pensar i pitjor encara a comprendre que la ciutadania està farta, estem farts. De la Covid? Sí, sí, és clar. De no poder apujar la persiana? També. De no entendre unes mesures de restricció de la vida quotidiana que no ens permeten anar a dinar, trobar-te amb els teus, però sí anar a votar? Obvi. Però jo crec que n'estem farts de la campanya electoral. I només són dues setmanes. I és que és clar.
Havia una vegada
que si un no ha tingut mai res a veure amb la corrupció, formant part del primer partit condemnat per corrupte, que si ara farem mesures que no hem aplicat mai contra una Covid que ha assolat mitja economia, que si ajudarem a pimes, autònoms i treballadors en ERTEs quan sempre s'hi han despreocupat o s'ha actuat amb negligència, que ara un es baixa el sou, que l'altre diu que aquell va dir tal cosa i vinga pedrades entre partits independentistes tot reclamant la unitat, mentre la resta va llançant consignes partidistes i partidàries d'una campanya prou estranya i prou feixuga. I avui debat, de nou, llançant-se els trastos pel cap. Agafin un paper i boli, facin aquest exercici, agafin un paper i un bolígraf, mirin el debat, apuntin solucions i propostes i demà en parlem. Mentrestant, tot aquest gran circ electoral, per una vegada, només per una vegada, podria mantenir tot aquest cert toc humorístic, si volen, però per primera vegada sigui una pel·lícula muda.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 3 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, Rafa Sanauja i Berta Sanganell a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, ja ho sabeu, la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel, el control tècnic, Toni Huguet, què tal, Toni?
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa, Àngels, què tal, com esteu?
De dimarts.
Avui és dimarts, oi?
Veus?
Pues queden 3 dies pel cap de setmana. Vinga, que fa fred i vol ploure, endavant.
Fa fred, vol ploure i vol votar. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Tot bé?
Bé, sí. Sí.
Veuràs el debat avui o no?
No. No, ara ha quedat molt lleig. Perquè l'hauria de veure.
Ha quedat molt sincer, ha quedat molt
sincer. Jo confio en que tu el veuràs, sí, perquè ets un...
un malalt.
Un apassionat de la política. No, jo l'hauria de veure, però és que, clar, és que Joan, a quina hora acaba?
Mira, fan un especial a TV3 avui a la nit. Si no m'equivoco, jo diria que comença Toni Cruanyes, segueix amb el debat presentat per Vicenç Sanchís i acaba amb Xavier Grasset. Després en parlarem, de Xavier Grasset, per cert.
Sí.
Acaba Xavier Grasset a les 2 de la matinada.
Molt bé.
Prime time, eh?
Molt bé. Clar, a les 2 de la matinada, nosaltres, 3 no, hores, hores després, ens aixequem.
Debat, suposo que deu acabar-se cap a quarts d'una, deu acabar-se. Suposo, eh?
Aguantarem fins que el cos s'aguanti, mai millor dit. Però jo sé que si no, tu l'endemà m'ho expliques molt bé.
Sí. Veu de casalla.
Tu no t'ho perdràs, eh?
No. Abans, comencem a fer preguntes un dia com avui. El protagonista del dia.
Mira, són els responsables de la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, el responsable de la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, que continua amb l'embolic joan diplomàtic amb Rússia, després de les acusacions creuades sobre presos polítics entre Rússia i l'estat espanyol.
Aquesta hora si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 11 graus, Lleida, 2 graus, Girona, 3 graus, Tarragona, 11 graus i Andorra, 2 graus negatius.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Primer de tot, notícies. ens posarem al dia, després repassarem les principals portades dels diaris, també de premsa escrita i digital. Avui parlarem amb Mohamed El Gaidouni, resident d'Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, que és una de les organitzacions que ha decidit dur Vox a la Fiscalia pel seu discurs xenòfob i racista, juntament amb la Federació Consell Islàmic de Catalunya i la Federació Islàmica de Catalunya. Berta Sacanell, que ens tornarà a portar l'agenda del dia. També Xavier Torrents, ens seguirà analitzant el dia a dia de la campanya electoral. A partir de les 9, atenció avui, perquè seguim amb aquesta roda d'entrevistes electorals. Avui, de la mà del PSC, Units per Avançar, ens visita aquest estudi Ramon Espadaler. Descobrirem què sonava un dia com avui a la freqüència modulada. Ens preguntarem també avui, Joan, si la pandèmia... Tu creus que ens ha canviat la consciència individual o com a societat?
Jo diria que sí. El que cal saber és el com.
Doncs el com te'l donarà el doctor Xavier Melo, que és president de Iciclovi per la ciència, la consciència i el compromís. Això serà la part final del programa. I també escoltarem un tas del protagonista d'avui, que s'emetrà, per cert, a les 8 del vespre de forma íntegra. Però avui farem aquest petit tas en aquest programa, que, per cert, entrevistes al periodista Xavier Grasset, presentador del Més 324, que ha arribat als 1.000 programes amb una àmplia quota d'audiència.
Déu-n'hi-do.
I no ens el podem deixar, que ens acabarem el repassant a Uixa i la seva particular visió del programa amb el darrer minut.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel per qualsevol tema al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ens envieu un àudio de WhatsApp.
Un àudio de WhatsApp, Joan, i deixa'm, si us plau, avui que comencem amb aquest anunci. Anem a escalfar motors. Aquí res és el dia de la ràdio i volem saber què és per tu la ràdio, no? Què significa? Quin és el record que en tens? Tu te'n recordes del primer moment que vas connectar amb una ràdio?
Sempre ho explico. Sí, tant. Vols que faci de bola cebolleta ara?
Vinga, va. No, més que res per donar exemple a la gent, perquè així la gent diu, doncs mira...
A mi, quan la gent em pregunta el per què vas escollir la ràdio, per què t'agrada tant la ràdio, jo recordo quan era molt petit escoltar aquella banda sonora, segur que molts se'n recorden de vostès, d'una sèrie espanyola que es deia Cròniques de un Pueblo, una sèrie espanyola que va posar sintonia a protagonistes de Luis del Olmo.
Sí.
Bé, doncs, quan sonava aquella sintonia, jo estava esmorzant a la cuina amb la meva mare, abans d'anar a l'escola, llet en galetes. Si torno a escoltar aquella sintonia, em ve el gust de la llet en galetes.
Que fort.
Per això em dedico jo a la ràdio.
Monstro de les galletes.
Monstro de les galletes de la ràdio. Sí, això va així. En fi...
Doncs històries com aquesta, no? Volem que ens les facis enviar amb una nota d'àudio al WhatsApp de Ràdio Estel, 663-99-30-62, 663-99-30-62, perquè el dia de la ràdio el tenim ja a la cantonada i volem celebrar amb tu aquest dia tan especial.
Tu, Mercè, que no m'has dit res,
Jo saps què passa sempre, Joan? La ràdio per mi és música. Jo és que ho relaciono amb música. I per mi la música m'acompanya durant les 24 hores. Fins i tot quan dormo. I per mi és això, és com el fil musical que sempre t'acompanya, no? La ràdio és acompanyament.
Sí, tant.
I recordo sobretot el... Bé, que el tenim en aquesta casa, amb el Cocodrilo Club.
Sí.
No? Aquests caps de setmana quan t'aixeques amb el que deies tu, amb l'olor cafè de la torrada, no? I amb els grans clàssics d'ara i sempre. Sempre relacionat, ja et dic, ràdio i música.
Veus, la Mercè és més de torrada, jo sóc més de galetes, veurem de què és en Rafa Sanahuja. Però això serà més tard, de moment, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui.
Luis Bárcenas, que vol un cara a cara amb Mariano Rajoy, la nova fase del pla de vacunació, 3 vacunes per començar a immunitzar essencials, unes 24.000 persones que ja han presentat excuses a les juntes electorals de zona, i que l'actor... Atenció a aquesta notícia, Joan, i el poder de les xarxes socials, perquè no sé si t'has assabentat, l'actor Josep Linuesa, que és un d'aquests actors... Sí. Típics bueno, que ha fet moltes sèries a TV3, no? També a Espanya, doncs demana suport a Twitter Després de més d'un any sense feina, ell ara mateix està vivint a Mèxic i ha aconseguit, atenció, multiplicar el nombre de subscriptors del canal de YouTube que ha obert per buscar una font d'ingressos. Ell es queixava i demanava, si us plau, a la gent si podia donar, doncs, el típic subscriure's a la seva pàgina de YouTube. Joan, al·lucinat. O sigui, ell mateix és el primer que ha escrit a Twitter dient moltíssimes gràcies perquè hi ha hagut una allau de subscripcions i no puc estar més agraït. O sigui que...
Una borrada. Bones notícies com aquestes i pel que fa al món de la cultura, que ja s'ho mereix, són les que ens alegren el dia. Un dia que sona... És que no podia sonar d'una altra manera. Ens ho explicaves, Mercè. Luis Bárcenas vol un cara a cara amb Mariano Rajoy per... dit en argot peliculero, per entendre'ns tots, per cantar. Luis Bárcenas vol cantar, allò que es diu, no?
Sí.
Canta davant de la policia.
Sí.
Doncs bé, el seu fill també canta i ho fa així.
Nunca aprendí a frenar ni a volar más alto. No pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí cabaret, se han olvidado a qué huele la luna, y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, ha salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. ¿Crees que cuando bailas no se esconde el miedo? Y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas, que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es raro, ni te echo de menos. Podría tocarle a cualquiera 10 boleros. Todo se acaba, dijiste mirando. No pasa nada, nos vamos de aquí. A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa.
A primera hora, a Radio Estel.
Guillermo Bárcenas, Taburete, que ens cantava aquest Sirenes.
Sí, que, no, que, és, que està bé. Vull dir, jo recordo una d'aquestes... aquesta és una de les cançons, no, que el van catapultar a la fama, tant a ell com al net de Gerardo Díaz Ferran, que és el guitarrista, que també forma part de Taburete, no?
Pensava que anaves a dir Ferraz, dic, ja la liem del tot.
No. No, 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 sí, sí, és el seu net, Déu-n'hi-do, aquest duet que... Jo crec que va canviar la mentalitat a més d'un, no? Però bé, això és la música.
Ai, els Bárcenas que canten. 14 minuts que passen de les 8 del matí, nosaltres que continuem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada. Catalunya administra a partir d'avui les tres vacunes autoritzades després de la de Pfizer i Moderna, i s'hi afegeix també la d'AstraZeneca, Mercè.
A més, Joan, ja les podran posar el personal de farmàcia i els treballadors essencials. S'espera que amb l'arribada de 112.000 noves vacunes es pugui accelerar la campanya, que de moment ha vacunat el 2,6% de la població catalana amb la primera dosi i l'1,7% amb la segona. L'arribada de les noves vacunes permetrà també reprendre les primeres immunitzacions a nous col·lectius que havia quedat aturada per la falta de dosis. Per exemple, el fet de disposar de més de 30.000 unitats d'AstraZeneca suposarà iniciar avui mateix la vacunació de, com dèiem, de farmacèutics, fisioterapeutes i alguns col·lectius essencials entre 18 i 55 anys.
I a tot plegat, Espanya ha registrat aquest cap de setmana una nova xifra rècord, malauradament, de defuncions, amb més de 900 morts per Covid-19.
Sí, en concret, el nou informe del Ministeri de Sanitat suma 909 defuncions més derivades del coronavirus, la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia, que supera el darrer màxim, que també es va registrar aquesta tercera onada, més de 760 morts, penúltim cap de setmana de gener. D'aquesta manera, ja se n'han produït 1.580 en la darrera setmana i la xifra oficial de morts supera per primer cop la barrera dels 62.000, amb un total de 62.295.
I a casa nostra tornen a pujar els ingressats a planta i a les UCI dels hospitals catalans.
Sí, hi ha 2.635 pacients amb Covid a planta i 694 a l'UCI. Salut informava ahir de 1.249 nous contagis i 53 noves morts. De fet, el risc de rebrot baixa fins als 405 punts i la RT també baixa 3 centèsimes, fins a 0,86.
Primera sentència que anul·la l'acomiadament d'un treballador per tenir la Covid.
Un jutge de Mataró obliga ara a readmetre i indemnitzar un PO acomiadat al març, dos dies després de comunicar que tenia el virus.
Les eleccions del 14 de febrer es podran fer sense problemes en la constitució de les meses.
De fet, el director general de Participació Ciutadana, Ismael Peña Nieto, en el seu compte de Twitter, assegurava que gairebé el 99% de les meses hi haurà persones suficients per constituir-se i aclareix que totes les meses amb tres persones o més es podran constituir.
Per cert, que Salvador Illa descarta negociar amb Vox, però evita dir si acceptaria ser president amb el seu vot o abstenció.
Sí, ho va dir ahir en declaracions a RAC1. De fet, el candidat del PSC veu factible que el 70% de la població espanyola estigui vacunada al mes d'agost.
Precisament a les 9 del matí aquest programa continua la roda d'entrevistes electorals, avui de la mà de PSC Units per Avançar, i és que ens visita el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler. Dos minuts que passen d'un quart de nou del matí. Primer de tot, ens interessem també per l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Ens informa Bernat Martínez. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit d'aquesta hora, pendents encara de dues incidències. Tenim dos vehicles avariats. Un d'ells a l'autovia 2 talla un carril a Soses, en direcció Madrid, provoca circulació intensa. I també un vehicle avariat ocupa un carril a la C-17 a l'altura de Tagamanent, sentit Barcelona. Això també està provocant algunes retencions. Per causa també aquesta hora del matí a la C-58, sobretot, per a les gallines que hi circulin en el sentit sud de la marxa, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, trobaran força retencions. I a la resta de carreteres ens fixem en la situació d'hora punta, sobretot els accessos de la ciutat ara des de la Pota Sud, amb densitat a l'autovia 2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 per enllaçar amb la Diagonal, també als túnels de la Llitrera d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord, situació més tranquil·la, amb algunes retencions ara a l'autovia del Vallès, a Ripollet, sentit Terrassa, i ens fixem també en la zona del Vallès. Encara queden alguns punts de densitat. A la C-17 a Parets, ara en direcció Vic, i a la C-59 a Caldes de Montbui. També a la P-7, a l'altura de Barberà del Vallès, en tots dos sentits. I a les dues rondes ara es formen aturades que afecten sobretot el sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi Torres. Ara ens estàvem fixant en una pick-up que passava per al costat de... Si ho expliquem, ho expliquem tot. Mercè Raga, que s'està... Rient molt?
No, sí, sí, sí. Estàvem escoltant el Xavi Torres, però és que alhora doncs estàvem...
Passava una pick-up de la Diputació de Barcelona, fixa't tu, la Nissan, eh? Són xules.
M'agraden bastant els cotxes i aquesta m'ha cridat l'atenció.
Veus, parlant de les carreteres catalanes i el RAC, en Bernat Martínez, doncs tot... Tot té a veure. En fi, continuem amb més informació. Ahir a la tarda va començar l'Audiència Nacional un dels judicis de l'any, els dels papers de Luis Bárcenas.
Sí, recordem, Joan, que la setmana passada l'extresorer del Partit Popular doncs, ja apuntava en el seu escrit a la Fiscalia Anticorrupció contra l'expresident Mariano Rajoy. Doncs bé, ahir la seva defensa s'hi va reiterar, assegurant que demanarà una caramena amb l'exmandatari per valorar les possibles contradiccions que s'han donat en aquest cas. Gustavo Galán és l'advocat de Luis Bárcenas.
Aparte de ello, va a solicitar la testifical de don Mariano Rajoy. Realmente, señoría, a mí no es que me guste como abogado generar ningún tipo de circo, pero en coherencia procesal, habida cuenta del escrito que se ha presentado en Fiscalía Anticorrupción, resultaría ilógico procesalmente que yo no solicitase, que esta defensa no solicitase dicha testifical. Y no solamente eso, sino que además, si se considerase oportuno por la sala en su momento, pudiese practicarse, si existiese, bueno, pues contradicciones, teniendo en cuenta que además declaró en su día aquí el señor Rajoy la posibilidad de que se le sometiese a un cargo conforme al artículo 373 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, terminada, como procede, la propia declaración de don Mariano.
Joan, està previst que Rajoy declari en condició de testimoni, això sí, durant la vista oral veurem a veure si s'accepta o no aquest acarament.
I a tot plegat, el Ministeri de Justícia revisarà tots aquells delictes que tenen a veure amb la llibertat d'expressió per evitar que persones com els cantants Hasél i Valtònyc puguin acabar a la presó.
Segons informen fonts de la Moncloa, amb la iniciativa només es castigaran aquelles conductes que suposin un risc clar per l'ordre públic o generin violència. Es farà amb penes dissuasòries i no amb privació de llibertat. I els artistes quedaran fora d'aquests delictes, segons aquestes fonts. Ho fan emparant-se en la doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans i també l'espanyola. No especifiquen ni com ni quan. Recordem que el raper Pablo Hasél té l'ordre d'entrar aquest divendres mateix a la presó per complir amb una condemna per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, entre altres delictes.
Ja sí, de cas que facin aquesta llei quan Valtònyc compleixi els 80 anys a Bèlgica, estaria bé. I és que ahir a la tarda es va fer públic també un manifest signat per més de 200 noms destacats del món de la cultura a Espanya que protesten contra la condemna de presó més recent, la del raper català Hasél.
Sí, així és. Entre els signants s'hi troben Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Iciar Ituño, Alba Flores, Aitana Sánchez Gijón, Victoria Pagès o Luis Tosar. Sota el títol "Sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia", els signants denuncien la persecució d'artistes, tuitaires o periodistes per exercir el seu dret a la llibertat d'expressió, una persecució que ha esdevingut una constant. Segons lamenta el mateix document, Espanya ha passat a encapçalar la llista de països que més artistes ha represaliat pel contingut de les seves cançons.
I a tot plegat, també l'alcaldessa de Barcelona, polèmica, Ada Colau, ha trencat el silenci després que funcionaris municipals esborressin un mural amb la cara del rei emèrit i la reivindicació de la llibertat del raper Pablo Hasél.
Colau ha admès que s'ha comès un error i que el mural no s'hauria d'haver esborrat. Aquest mural, Joan, estava situat al parc de les 6 xemeneies del Poble Sec, davant l'antiga central elèctrica de la canadenca, i no ha durat ni 24 hores.
Un apunt també internacional, almenys 24 obrers moren electrocutats en un taller tèxtil clandestí a Tànger.
Així és, l'entrada d'aigua a la fàbrica arran de les intenses pluges dels darrers dies hauria provocat el curtcircuit, segons les primeres investigacions. I repassem, si et sembla, aquesta notícia també, Joan, que el monjo cistercenc de Poblet, Amar Vallès i Rovira, ha mort aquest diumenge a la nit a la infermeria del monestir de Santa Maria de Poblet, segons un comunicat oficial fet públic a les xarxes socials.
En plana cultural, Juan Manuel Gil ha guanyat el Premi Biblioteca Breve 2021 amb la novel·la Trigo Limpio.
I també us destaquem que Margaret Carram, de 58 anys, ha estat escollida nova presidenta del Moviment dels Foculars i substituirà a Maria Boce durant els propers 6 anys.
Més notícies a aquesta hora, però en plan esportiva, el Celta trenca la ratxa de l'Atlètic de Madrid amb un empat que deixa Barça i Madrid a 8 punts del líder.
Un gol de Facundo Ferreira fa justícia als mèrits del Celta davant d'un Atlètic minvat per les baixes per Covid. D'altra banda, el Departament de Salut demanarà al candidat que surti escollit com a nou president del Futbol Club Barcelona que cedeixi el Camp Nou com a centre de vacunació, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies.
8:23, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Estem a les portes de més precipitacions, de pluges, que amb el pas de les hores han d'afectar nombroses comarques del país, però de forma dispersa. No plourà a tot Catalunya. De moment, el que tenim són temperatures més o menys com les d'ahir. De fet, avui tant les mínimes com les màximes no variaran gaire. Valors entre els 11 i els 15-16 graus de màxima, temperatures normals per l'època de l'any. Augmentarà la velocitat del vent amb el pas de les hores arreu del país i ens arribaran núvols. Aquests núvols ja a partir de mig matí donaran precipitacions cap a les comarques de Ponent i també comarques del Pirineu. I a partir del migdia i al llarg de la tarda aquests ruixats poden afectar d'altres indrets de Catalunya. Sobretot comarques de l'interior, meitat nord, però també la resta, algun ruixat de caràcter dispers pot haver-hi. Cota de neu al voltant dels 1.200 a 1.500 metres d'alçada aproximadament. De cara a demà es manté la inestabilitat, encara amb possibilitat de ruixats dispersos al terç nord de Catalunya, amb vent i amb temperatures sense canvis importants. De cara a demà passat tindríem ja moltes més clarianes.
Gràcies, Jordi. També haurà de saber quina actualitat està prevista per un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 9:45 el vicepresident del govern, Pere Aragonès, encapçalarà la reunió setmanal del Consell Executiu. A les 12 del migdia la CUP presentarà propostes sobre antiracisme al Parc de la Ciutadella de Barcelona. A 12:45, el Partit Popular de Catalunya participarà en un acte electoral a Tarragona. També a 1 del migdia, la portaveu del govern, Meritxell Budó, informarà en roda de premsa dels acords adoptats pel Consell Executiu. I finalment, avui a 4:00 PM, el conseller Bargalló i la consellera Vergés avaluaran l'evolució de la pandèmia en l'àmbit escolar. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui.
Estàs escoltant a Primera Hora. A Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
Dos minuts i arribarem a 8:45 del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Mira, clarament, Joan, el protagonista és Luis Bárcenas. Ahir al matí ha assegut en el banc dels acusats de l'Audiència Nacional, que ocupa gairebé totes les portades. El punt avui diu Bárcenas vol un cara a cara amb Rajoy. El diari Ara Bárcenas demana un acarament a Mariano Rajoy. Al País, les amenaces de Bárcenas en el judici de la Caixa B sacsegen el Partit Popular. La Vanguardia, Bárcenas demana aquest acarament amb l'expresident Rajoy. I el periòdico Bárcenas repta Rajoy a un acarament.
Déu-n'hi-do. Canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
El govern aprovarà el dimecres la reobertura dels parcs infantils. La incidència del virus segueix a la baixa amb una ràtio de contagi de 0,86 i els actius per sota dels 500.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, Restauració de Girona reclama obrir a l'hora de servir sopars. A la mañana llegim que l'Arxiu Municipal de Lleida restaura el llibre d'actes de la paeria de l'any 1340. A Tarragona, diari més, la solemne processó del Sant Enterrament no podrà dur-se a terme aquest 2021 a causa de la pandèmia. La Real Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus, l'entitat de gana de la Setmana Santa, reusenca, hi ha hagut de renunciar amb molt de pesar. I avui ens fixem en Maresme 360, que és el diari del Maresme Digital. Ens informen que el jutjat social número 1 de Mataró ha anul·lat l'acomiadament d'un treballador a qui l'empresa doncs, va extingir el contracte, com us informaven en l'informatiu, mai millor dit, dos dies després que aquest comuniqués que era positiu en Covid-19.
Portades dels diaris digitals religiosos marcada aquesta casa.
CatalunyaCristiana.cat, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, ha actualitzat la seva programació de cursos i seminaris per al segon semestre d'aquest curs. A Flama.info llegim que el proper dimecres 10 de febrer, a la quarta hora dels dimecres de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, a les 12 del matí, a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, l'Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, rep el setè memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica. A Religió Digital llegim que el bisbe de Cartagena, José Manuel Lorca Plana, s'ha vacunat contra el Covid-19 sense complir el protocol, emparant-se en què assisteix habitualment doncs, a un centre eclesiàstic d'ajuda a persones vulnerables. A Vida Nova llegim que amb l'arribada del mes de febrer, Mans Unides ens convida a reforçar el nostre compromís cristià amb les persones i pobles més empobrits de la Terra. Són ja 62 anys en què la seva campanya contra la fam ens llança una interpel·lació a la consciència i a l'acció concreta en aquesta ocasió amb el lema Contagi solidaritat per acabar amb la fam. Recordem que aquesta col·lecta de Mans Unides tindrà lloc aquest diumenge.
Gràcies, Mercè. Aquestes són les portades un dia com avui. Anem cap a Realpolitik.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Realpolitik, eleccions catalanes, amb Xavier Torrents.
Doncs a aquesta hora, un dia més que obrim aquesta secció de campanya, aquest Realpolitik especial eleccions catalanes i que saludem el politòleg i professor Xavier Torrents, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan.
Com saben els oients, cada dia en aquest programa anem entrevistant a les diferents candidatures amb les diferents persones que ens ofereix cada partit polític. Ahir va ser el cas d'Eva Parera, número 3, al Partit Popular. Jo no sé quina lectura en fa amb aquests ets i uts que sempre ens proposa Xavier Torrents, quina lectura ens fa des del punt de vista polític.
Sí, com fem cada dia, doncs, a partir de les entrevistes del dia anterior que desenvolupa Joan Trias, doncs analitzem els ets i uts de cada candidat, en aquest cas candidata del Partit Popular, Eva Pareras, en el qual veiem elements positius i negatius. Comencem pels positius perquè en aquest cas apareixen molt aviat a l'entrevista. De fet, va aparèixer en la primera pregunta, quan va dir una frase que no vull que passi desapercebuda i que és molt important i que va dir Eva Parera, quan va dir que la política ha d'haver més gestió i menys gesticulació. Va fer aquest joc de paraules, però que té gran significància política. Doncs és veritat, cal fer més gestió pública, des dels ajuntaments, ara, en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, doncs des del govern de la Generalitat de Catalunya, des de tota l'administració pública catalana, cal endinsar-se, cal aprofundir, seguint les paraules d'aquestes que va dir ahir a l'entrevista que li feia Joan Trias a Eva Parera del Partit Popular, doncs cal fer més gestió pública. És veritat que va ometre l'adjectiu pública, va parlar de més gestió, i això és important perquè ho parlarem quan després desenvolupem la part, podríem dir, ja més crítica. Crítica sempre constructiva, i en aquest cas, doncs, més gestió pública, més gestió, va dir la candidata de Parera, referent en, i menys gesticulació. Perquè és veritat que els polítics, molts polítics, es plantegen la gesticulació simbòlica, es plantegen fer jocs de paraules, amb jocs de malabars, i es plantegen que els discursos polítics poden canviar les coses. És veritat, i això jo també ho afirmo, que els discursos polítics contribueixen, són positius, els discursos polítics poden servir per liderar, i el lideratge polític és fonamental en el món de la política, els discursos polítics poden servir per estimular, per motivar, per incentivar, en definitiva. Ara bé, veient la vessant més negativa o crítica de la líder o candidata ex-novo del Partit Popular, perquè hem de posar, diguem-ne, sobre la taula que el Partit Popular està fent, diguem-ne, en aquestes eleccions catalanes, fitxatges a altres partits polítics. Recordem que va fitxar ni més ni menys que a la portaveu que gairebé hagués estat la candidata número 1, que finalment va ser Carrizosa, del Partit de Ciutadans, i també ha fitxat, en aquest cas, a una candidata que prové, i de fet encara hi és, del partit del que va ser primer ministre de França. Llavors, Eva Parera, justament la part de crítica és que no s'aplica la pròpia frase que va acabar dient. És a dir, tota l'entrevista que allí li va fer Joan Trias en el programa de Ràdio Estel era tot plena gesticulació. De fet, de totes les entrevistes fetes fins ara, és possiblement la candidata que més ha gesticulat en el seu discurs. És la candidata de totes les que hem sentit fins ara. Podrà superar-la algun dels que avui o demà, demà passat, siguin entrevistats, però fins ara és la candidata que més ha estat abrandada. Semblava com un nou convers, m'explico, com una persona que entra en un partit que no és d'entrada el seu, el Partit Popular, perquè de fet està en un altre partit a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, amb el que va ser primer ministre francès, Manuel Valls, i doncs en aquest cas necessita fer un discurs abrandat, un discurs amb molta teatralització, que exageri coses. I de fet tota l'estona de l'entrevista eren gairebé com llançat diatribes contra, més que propostes en positiu, he llançat diatribes contra, diguem-ne, altres partits o contra els partits, en aquest cas, del govern de Catalunya. Per tant, bé faria, en el cas de candidata del Partit Popular, de fer més gestió i menys gesticulació.
També ho vaig dir fa una setmana quan vam començar amb totes aquestes entrevistes. Jo crec que no era moment, i ho segueixo pensant, no és moment per confrontar-se des del punt de vista periodístic i comunicatiu amb els polítics, sinó que vinguin a Ràdio Estel i s'expliquin el millor possible, perquè les eleccions són com són molt estranyes, i per tant, d'alguna manera, donar un altaveu no tant als polítics, sinó a les idees que han d'envoltar una campanya electoral normal i que, evidentment, no pot ser normal. Però, és clar, jo no sé si hi ajuda tot plegat, com ara ens apuntava el professor Torrents, per exemple, una senyora Roldán que passa de Ciutadans al Partit Popular després d'haver guanyat unes primàries a Ciutadans, però que se la carreguen per posar a Carlos Carrizosa, algun dia sabrem per què, suposo, o tampoc sé si ajuden persones com Eva Parera. Jo no ho vaig voler treure a l'entrevista, però és que Eva Parera ve d'Unió Democràtica, passa d'Unió Democràtica al partit de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona, que déu-n'hi-do el canvi, i passa del partit de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona el Partit Popular al Parlament de Catalunya. De fet, si busquem uns anys, i li podria haver posat ahir a Eva Parera també, però no vaig voler fer-ho, si posem uns anys enrere algun vídeo de les seves intervencions al Senat, es veu a Eva Parera demanant un referèndum. I ahir el negava.
Sí, aquestes són les incongruències d'aquells... A veure, jo crec, i això ho hem de tenir en consideració, que les persones, per tant també els polítics, tenen dret a canviar. El problema és quan aquest canvi té a veure amb allò que antigament es deia el canvi de camisa, no? És a dir, que de fet és la mateixa persona, canvia de camisa perquè té un interès més personal en sobreviure en aquest món tan enrevessat de la política. I això, òbviament, sí que és criticable. De fet, els dos grans fitxatges del Partit Popular català no tenen sentit des del punt de vista, podríem dir, de la congruència política. No dic de la congruència ideològica, perquè, òbviament, Eva Parera i la senyora Roldán poden tenir moltes similituds ideològiques amb el Partit Popular. Però, clar, una persona que ha estat, com Roldán, triada uns mesos abans com a candidata, diguem-ne, o que era candidata fins uns mesos abans, i de cop i volta passa un altre partit, és que el que vol fer és sobreviure políticament. I Eva Parera també sap que el partit de Manuel Valls no té recorregut i, per tant, acabarà caducant o morint o, diguem-ne, amb acte de defunció, com li va passar a Unió Democràtica de Catalunya, en aquest cas és un partit històric, no un partit efímer o curt com el del Manuel Valls, i per tant vol sobreviure políticament. Clar, això no és el millor exemple, i més igual si el polític o la política estan al Partit Popular o un altre partit. Ja saben que els oients de Ràdio Estel que la meva crítica, quan hi ha crítica, és constructiva i aplica el mateix criteri a uns i a altres. No? I en aquest cas, seria un dels exiguts que posàvem sobre la taula. Però bé, insisteixo, hi ha una frase que cal destacar, que és allò de fer més gestió i menys gesticulació, però, curiosament, o potser no va ser tan paradoxal, va dir més gestió, no va dir més gestió pública, i de fet al llarg de les respostes que anava donant en l'entrevista que va fer Joan Trias, doncs gairebé sempre parlava de gestió privada. Quan no es presenta com a candidata a una empresa privada o una corporació o una multinacional, es presenta com a candidata ni més que menys com una institució política com el Parlament de Catalunya i que aspira, se suposa, a una administració pública, diguem-ne, que està, diguem-ne, en aquest cas, sota les instàncies del govern de Catalunya. Per tant, això, més gestió, però més gestió pública, no més gestió privada. Una altra cosa és com la gestió pública es faci. La gestió pública es pot fer també a partir de l'aliança, d'aliances, podríem, público-socials o de col·laboració pública-privada, per suposat, però no deixa de ser gestió pública.
No sé, de fet, si és unes eleccions... marcades pels canvis en els partits, perquè parlem de Roldán, parlem de Parera, que són els casos més paradigmàtics, potser, precisament perquè canvien de partit, però no només s'ha canviat de partit. Tenim un Salvador Illa, per exemple, que passa de ser ministre de Sanitat i en plena quarta onada, o tercera, ja no ho sé, el posen, i dic el posen perquè jo crec que ja ha arribat a un punt d'evidència, el posen de candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC. No sé si fins a quin punt, arribats a aquest punt de la campanya, l'efecte Illa... En fi, a mi em costa entendre l'efecte Illa.
Sí.
Ja. Ho dic tal qual, ja.
Ho entenc, Joan, però jo que ja sap que intento sempre fer un esforç. A vegades l'esforç que vaig ser més sobrehumà, perquè a vegades fer una anàlisi que està allunyat la meva opinió subjectiva, a mi també em costa, val? Però em costa, però...
Clar, ho estic dient des del punt de... Exacte, que se mantingui, com sempre ho fa el professor Torrents, que ho fa molt bé, I puntualitzo molt bé. Quan dic que em costa d'entendre, ho dic des del punt de vista de l'anàlisi, no des del punt de vista de votant o no, que això és una qüestió personal. Per cert, entrevista a Salvador Illa a Catalunya Ràdio aquest matí, que ha dit em sento guanyador ja de les eleccions. En fi.
Sí. Miri, jo com faig anàlisi, i si m'equivoco, ho diré el proper dilluns 15 de febrer aquí a Ràdio Estel, vull dir que a mi no em fa res assumir si m'equivoco, però jo avanço que en aquest cas sí, és altament probable que sigui Salvador Illa el guanyador de les eleccions catalanes, però és altíssimament improbable que sigui el president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, les dues coses són compatibles. És a dir, per altres coses, perquè a Catalunya no hi ha un sistema presidencialista, hi ha un sistema parlamentari. Hi ha un sistema parlamentari, el que queda segon, si sap fer una coalició de govern, diguem-ne, més àmplia que el que queda primer, doncs acaba governant el segon, que això és el que va passar, de fet, a les últimes eleccions catalanes, que qui va quedar primer és Ciutadans, no va poder fer cap mena de coalició. És més, ni tan sols es va presentar la candidata, en aquest cas Inés Arrimadas, no es va presentar per, diguem-ne, dirigir la Generalitat de Catalunya, i per tant, en aquest cas, el segon partit, que era en aquell moment era Junts per Catalunya, que ara probablement quedarà en tercera posició, ja ho veurem, doncs Junts per Catalunya el que va fer és presentar candidat i acabar sent investit el president Quim Torra, sabent que abans havia presentat un altre candidat, que era el presidenciable Jordi Turull. D'acord? I aquestes coses són les que passen a política i a Catalunya, entre altres coses, perquè Catalunya, igual que Suècia, al igual que Holanda, al igual que Anglaterra, doncs, tenen sistemes parlamentaris, que no és el mateix que passa doncs, als Estats Units, que tenen un sistema presidencialista. Per tant, en aquesta entrevista, doncs, a Salvador i avui a Catalunya Ràdio, doncs, tenia raó que se sent guanyador de les eleccions catalanes del 14 de febrer, és a dir, quedarà en primera posició, altament probable, però encara és més probable que no serà en cap moment guanyador del govern de la Generalitat i que el govern de la Generalitat, doncs, jo diria, tot i que tot està molt renyit i, per tant, jo em podria estar equivocat en l'anàlisi, però probablement el nou president de la Generalitat acabi sent Pere Aragonès, d'acord amb les tendències que ha hagut des del finals del 2017 fins avui, segons totes les enquestes i segons totes les eleccions que han hagut. És a dir, fent una anàlisi més global dels tres darrers anys, això és el més probable. A no ser que ja caigui alguna notícia molt forta entre avui i el divendres i fins i tot el dissabte.
Una de les qüestions que em plantejava durant aquesta campanya és després de les eleccions que he de passar amb els presos polítics. Salvador Illa, que en aquesta entrevista que comentàvem a Catalunya Ràdio, ha dit que si s'hagués respectat l'estat de dret no hauríem arribat fins aquí. No estem jugant amb l'indult. No sé si costa de creure o no, també, des del punt de vista, insisteixo, de l'anàlisi, que no s'està jugant amb l'indult, un indult que ja s'ha retardat no sé quantes setmanes.
Sí, però no recordo ara quan va ser en el programa, en quin programa va ser de Ràdio Estel, però aquí la secció de Realpolitik, dins del programa Primera Hora, jo vaig comentar que l'indult doncs era improbable que arribés abans de les eleccions catalanes. I, per tant, per exemple, és possible després del 14 de febrer, no sé, el 20 de febrer, l'1 de març, que arribi un indult? Sí, és possible. Però si les eleccions s'haguessin fet en comptes del 14 de febrer, s'haguessin fet al maig, l'indult no arribaria fins al juny, o al juliol, o a l'agost. És a dir, allò que acabarà passant és si s'acaba provint aquests dos escenaris, un ja el sabem, govern d'Espanya, que hi ha una coalició progressista entre el Partit dels Socialistes i Unidas Podemos. Val, i volen, podríem dir, que s'assereni, es tranquil·litzi tot el que tingui que veure amb les relacions Catalunya-Espanya. I volen governar 3 anys més. Val, aquest és un primer escenari. L'altre escenari, que és el més incert, que són les eleccions que ara tenim catalanes el 14 de febrer, Però l'escenari més probable, ja en parlarem el 15 de febrer, però el més probable és un govern de la Generalitat presidit, en aquest cas, per primer cop en la història, diguem-ne, de la Segona República, per un candidat, en aquest cas, d'Esquerra Republicana. Jo poso sobre la taula una cosa encara més arriscada d'avançar, però poso sobre la taula que és probable, fins i tot, que sigui un govern en solitari, és a dir, que tot i tenir pocs diputats de suport d'entrada a aquest govern, que hi hagi un govern en solitari, però aquest govern solitari voldrà tenir molta estabilitat, i l'única estabilitat que li podran oferir durant molt de temps és, diguem-ne, doncs això, i, que surtin de la presó els actuals presos polítics. I perquè surtin de la presó, doncs l'amnistia és poc realista creure que succeirà, els indults és molt realista creure que passaran. Justament perquè l'interès del propi govern d'Espanya, encara que no cregui en els indults, doncs de que succeeixin, per entendre'ns, per desactivar tot aquest problema de les relacions que tenim a Espanya. Per tant, justament, una cosa és el que diuen els polítics ara, abans del 14 de febrer, i l'altra és el que passarà després del 15 de febrer. I sí, jo poso sobre la taula que hi haurà indults, i ben aviat.
Professor Xavier Torrents, com sempre, gràcies pel seu anàlisi i en tornem a parlar demà de tot plegat i de com evolucionar aquesta estranya campanya electoral. Que vagi molt bé, una abraçada.
Bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Aquest any la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demanar Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. Per votar has de portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva o entra a ina.es. Es recomana portar el vot preparat des de casa i seguir les mesures Covid. Hem pres totes les precaucions per fer del vot un dret segur. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Aquesta hora, quan queden 8 minuts per arribar a les 9 del matí, volem saber els actes que s'hi faran arreu del territori català. Com sempre, ens ho explica tot plegat Berta Sacanell.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon
Mundi avui dimarts inaugura l'exposició Castells, 10 anys de patrimoni de la humanitat, organitzada per la Càtedra Universitat Rovira i Virgili i amb fotografies del col·lectiu Fort. La inauguració de l'exposició serà al Mercat Municipal de Torreforta avui a les 11 del matí. I més coses per avui. Us recordem la conferència El cervell humà, coneixements, enigmes i misteris, a càrrec de Ramon Nogués Carulla, doctor en biologia i excatedràtic d'antropologia biològica a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta interessantíssima conferència es farà de manera online pel Google Meet avui a les 7 de la tarda. I ara una proposta ben diferent pels que ens escolteu des de Girona. Les associacions de veïns i veïnes de l'esquerra del Ter s'uneixen per crear una nova proposta aprofitant que arriba el Carnestoltes. La proposta és ben senzilla: decorar el teu balcó o aparador en solidaritat amb el sector cultural i després enviar la teva fotografia al WhatsApp 683 15 94 58. Per tots els participants us donarà un llibre infantil i juvenil. Tens temps fins al 21 de febrer. Participa i recorda enviar la teva creació al 683 15 94 58. 683 15 94 58. I ja per acabar, de cara a dijous 11 de febrer, pels tarragonins i tarragonines us proposem una jornada gastronòmica. Repartiment de botifarra d'ou al Mercat de Torreforta. El gremi de cansaladers i xarcuters de les comarques de Tarragona us oferiran aquest menjar típic del carnaval fins a exaurir existències. Recorda, dijous 11 de febrer, de 10 a 2 del migdia, al Mercat Municipal de Torreforta.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je contre joue.
Doncs vinga, arribant a les 9 del matí, com sempre, posem un somriure a aquesta hora i mirem cap enrere per saber com sonava un dia com avui. Mercè Raga, bon dia de nou.
Bon dia de nou. Doncs mira, un dia com avui, de 1895, William Morgan crea el voleibol. Joan, no sé si tu ets fan de jugar a vòlei, no?, que se li diu. Al col·le eres... O de vòlei o de bàsquet, no? Bueno, almenys en el meu cas.
No, jo era de futbol,
vaig amb un col·le de nenes i bé, no es podia jugar a futbol, igualment. Jugàvem a pitxi, molt. Això sí.
Això es feia, sí.
Jugàvem molt a pitxi, tu també jugaves?
Com un béisbol, no? Sí. Una cosa així era, allò.
Jo ja ets a dir que... Sí, a Torà, d'on havia de sortir, jugàvem molt a futbol. Totes les tardes sí que jugàvem a futbol.
I a tirar ossos d'oliva lluny.
També. Tu saps de què jugava jo a futbol? A quina posició?
No.
Defensa.
Defensa, eh?
Sí, home.
Sempre
al costat del porter.
Ara.
Vinga, va. Avui felicitem a Manuela Carmena,
home,
que fa 77 anys, a Mia Farrow, que en fa 76.
Mia Farrow fa 76 anys?
76
Perdona,
anys, Joan.
Mia Farrow i Manuela Carmena són gairebé del mateix any?
Porten un any. Sí.
Ara...
A Mia Farrow també fa molt que no la veiem, eh?
Ah, saps que ve un polític amb aquesta taula, eh?
Sí.
Ara m'he quedat en xoc i no sé com sortirà aquesta entrevista.
Vindrà al cap la Mia.
Exacte, estaré pensant en Mia Farrow i Manuela Carmena.
Però també és veritat que és això, tenim la imatge de Mia Farrow amb Hannah i sus germanes, no?
De joveneta, sí.
De joveneta, i clar, suposo que també el temps haurà passat. O no, mira, ell. Xavier Mariscal, que en fa 71.
Home.
També, eh? I el creador del Kobe. I Joe Pesci, l'actor nord-americà, un dels nostres, Toro Salvaje, que avui en fa 78 anys. I també, qui fa anys avui, en fa 79, és la dècada dels 70 avui, en fa 79 anys, Carole King, compositora i cantautora nord-americana, guanyadora de 4 premis Grammy, entre d'altres grans cançons, com aquesta, It's Too Late.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late.
used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something
t'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Catalunya administra a partir d'avui les 3 vacunes autoritzades. Després de la de Pfizer i Moderna, s'hi afegeix també la d'AstraZeneca. A més, ja les podran posar el personal de farmàcia i també els treballadors essencials. A casa nostra tornen a pujar els ingressats a planta i a les UCI dels hospitals catalanes. Són dades d'ahir. Hi hauria 2.635 pacients amb Covid a planta i 694 a l'UCI. Salut informava de 1.249 nous contagis, 53 noves morts i el risc de rebrot baixa fins als 405 punts, i la RT baixa 3 centèsimes fins al 0,86. I avui també és notícia que les eleccions del 14 de febrer es podran fer sense problemes en la Constitució de les Meses. El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña Nieto, en el seu compte de Twitter, assegura que a gairebé el 99% de les meses hi haurà persones suficients per constituir-se. Aclareix que totes les meses amb 3 persones o més es podran formar o bé es podran constituir. I ahir a la tarda va començar a Madrid, a l'Audiència Nacional, un dels judicis de l'any, el dels papers de Bárcenas. La setmana passada l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, apuntava en el seu escrit a la Fiscalia contra l'expresident Mariano Rajoy. De fet, aquest dilluns, la seva defensa s'hi ha reiterat, assegurant que demanarà un aclariment amb l'exmandatari per valorar les possibles contradiccions. I avui també us expliquem que el monjo cistercenc de Poblet, Marc Vallès i Rovira, ha mort aquest diumenge a la nit a la infermeria del monestir de Santa Maria de Poblet, segons un comunicat oficial fet públic a les xarxes socials del Cenobi. I Marga Carran, de 58 anys, ha estat escollida nova presidenta del moviment dels Focolars i substituirà Maria Bocé durant els primers 6 anys. Nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí, però això sí, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Com protegir-nos de la Covid-19 en el dia a dia? Millor a l'exterior que a l'interior. Millor amb poques persones que amb moltes. Millor dins la teva bombolla que fora. Millor poc temps que molt temps. Millor persones de risc baix que de risc alt. Informa-te'n a canalsalut.gencat.cat. Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Cinc minuts que passen gairebé de les 9 del matí, un dia més que seguim en aquest programa i en aquesta emissora, Ràdio Estel, amb les entrevistes electorals que anirem fent al llarg d'aquesta setmana, durant, si m'ho permeten, la campanya més estranya de la història, marcada per la pandèmia, per la crisi econòmica, per la crisi social i encara, a dia d'avui, per l'encaix de Catalunya amb l'estat espanyol. En parlem avui de tot plegat amb el número 3 de les llistes del PSC i Units per Avançar, el senyor Ramon Espadaler. Senyor Espadaler, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, bona hora i gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li, primer de tot, com està anant aquesta campanya estranya, deia, no?
Certament estranya, vull dir, estranya per tots, perquè tots juguem amb les mateixes regles de joc, no? La pèrdua de contacte més personal, més visual, dels actes, de moltes entrevistes, fa perdre molts matisos. Però també hi ha una altra part. Crec que tots hem descobert a fer això del Zoom i aquests programes que ens permeten. També et permet un altre tipus d'actes, potser més reduïts, però per aprofundir més. Per tant, algunes coses quedaran en positiu d'aquesta campanya, però enyorem les abraçades i enyorem el contacte amb les persones.
Normalment començo aquesta entrevista preguntant això, perquè si a totes els debats polítics es diu allò de parlem dels problemes reals de la gent, aquesta vegada m'ho he volgut agafar al peu de la lletra, i és que llegia, abans de que comencés aquesta campanya, unes dades realment esfereïdores. 150.000 catalans més en pobresa severa, gent que viu amb 16 euros al dia, segons el darrer informe d'Oxfam Intermón, més de 4.700 persones sense llar només a Barcelona i 1.239 persones dormint al carrer segons dades d'Arrels Fundació, i tot plegat, com dèiem, en plena pandèmia. Per on ha de passar la solució política, tot plegat?
Doncs primer per atendre i entendre aquestes dades, que són certament dramàtiques. La pandèmia ha accentuat encara molt més tota aquesta crisi i totes aquestes persones, en alguns casos fins i tot persones que tenen la possibilitat de treballar, però que estan en pobresa, malgrat treballar. La pandèmia en aquest sentit ha fet molt mal. Per ordre cal resoldre la crisi sanitària, cal aturar això, i la vacunació, d'alguna manera, doncs, ens generarà un nou marc, jo crec, a les portes de l'estiu. Refer l'economia, perquè és una condició necessària per refer allò important que és la cohesió social. Ens agrada molt parlar de cohesió social, passa per aquí, passa per no deixar gent a la cuneta. I en aquest sentit, jo crec que és molt important, primer, conèixer aquesta realitat. Segona, esmerçar aquells recursos que siguin necessaris, esmerçar aquells recursos. No val aquesta vegada, i crec que Europa ho ha entès així, no val tenir la frontera aquesta de que no es pot generar més dèficit. Si se n'ha de generar més, ha de ser per salvar les empreses que dinamitzen l'economia i per atendre, i això ha de ser en paral·lel, doncs, a tots aquests sectors de gent que estan quedant a la cuneta i que com a societat moderna ni com a país que es creu en ell mateix no ens ho podem permetre.
Parlant d'empreses, Catalunya acaba el mes de gener superant els 500.000 aturats, el 29% més de l'atur que tot just fa un any. Pel que fa a atur juvenil, la Covid fa disparar les xifres entre els 16 i els 29 anys amb un 30% més. Com creem més treball?
Doncs recolzant els emprenedors, recolzant les empreses privades de totes dimensions, les grans, les mitjanes, les petites, els autònoms, els que s'autoocupen, perquè no hi ha més alternativa. No, el treball no el crearem des del Diari Oficial de la Generalitat o des del BOE. Des del diari i des del BOE podem crear les condicions perquè els emprenedors s'atreveixin. I això és el que s'ha de fer. I això vol dir, doncs, una fiscalitat prudent, una fiscalitat que incentivi més l'actuació, que no pas la penalitzi, i qüestions com aquestes, o intentar no desregular gratuïtament, sinó posar molt poques traves a aquelles persones, doncs, que per la via de l'autoocupació o de l'emprenedoria, doncs, són capaces d'arriscar moltes vegades els propis recursos, el propi patrimoni, per crear ocupació, autoocupar-se i crear-ne per altra gent.
De seguida parlem del programa electoral. Una de les coses que em cridava l'atenció a l'hora de llegir el seu programa electoral és que hi apareix aquesta crisi de natalitat.
Sí.
Per què?
Nosaltres, particularment com Units per Avançar, que formem part de la candidatura de Salvador Illa, dels socialistes, hi ha un tema que ens preocupa molt, fins i tot diria, no només com a democristians, que també, que és la crisi de natalitat. Catalunya va a la cua d'Espanya i d'Europa en natalitat de ja fa temps, i la pandèmia això encara ho ha accentuat més. Només una dada. Si un va a l'IDESCAT, a l'Institut d'Estadística de Catalunya, i mira el que ha passat els últims 15 anys, a la província de Barcelona la natalitat ha caigut un 38%. I això té moltes conseqüències. Té una conseqüència evident, per exemple, aquests dies hem estat parlant molt amb els responsables de l'escola concertada. Té, en l'àmbit de l'escola, doncs, un impacte tremendo. Jo crec que l'impacte més greu, al costat de l'impacte de la crisi econòmica, evidentment. Té un impacte a l'altra punta, en tot el que és el manteniment de les pensions. Té un impacte per entremig, perquè necessitem i necessitarem, doncs, mà d'obra qualificada i persones, doncs, que facin funcionar el país. Això en part es pot suplir a través de la immigració, però creiem que el raonable és fer el que fan els nostres països europeus, del nostre entorn, de signe diferent. Ens hem passat molt temps, doncs, que deien, no, escolta, això de defensar la natalitat, defensar, per tant, la família, ajudar la família, és una cosa, doncs, dels de dretes, dels carques, no, escolta, els governs de França de signe, doncs, socialista, van ser molt agosarats fent polítiques en aquest sentit, el govern alemany de Merkel, doncs, que pertany al corrent ideològic al que ens identifiquem com Units, també ha estat molt, molt agosarada en aquest sentit i molt propositiva. Nosaltres creiem que això passa, doncs, per fer ajudes, per exemple, a les famílies i molt particularment a la dona. No pot ser que entrem en contradicció. Una dona hagi d'escollir entre la maternitat o la seva carrera professional. Això és una barbaritat. Això no hauríem de corregir-ho. Hem de facilitar, doncs, que la maternitat no vagi en contra de la carrera professional, donant, doncs, alternatives, també des de les administracions donant ajuts, sí, ajuts econòmics, passa per aquí, per revertir això, perquè si no, a vegades parlem molt del país de futur i ens sembla que aquest és un debat que no està a la taula o no està a l'agenda política. I com a Units per Avançar ens hem proposat posar-li en aquesta legislatura i posar-li d'una manera transversal, perquè ens hi podem aproximar des de moltes perspectives, des d'aquesta que li deia, de la igualtat de la dona, des de la perspectiva dels ajuts a les famílies, des de la perspectiva estrictament econòmica, perquè això també té un impacte, però també des de la perspectiva de supervivència col·lectiva com a país, no? Perquè no podem seguir, doncs, envellint-nos tant com estem fent com a país i no pujar, doncs, gent jove. No?
Ara em parlava també de les escoles, com sap és un tema eternament polèmic. Des d'Units per Avançar, senyor Espadaler, creu que s'han de subvencionar les escoles amb separació per sexe?
Nosaltres el que defensem és dues qüestions. Creiem que els principals responsables de l'educació dels fills, creiem que són les famílies. I creiem que aquestes han de poder escollir el model d'educació que volen pels seus fills. Això té dues conseqüències. Un, doncs, la llibertat de creació de centres amb ideari propi, i dos, doncs, el suport des de la part pública del que és, doncs, aquestes escoles. Això és el concert. Per tant, nosaltres, jo tinc tres fills, i en tinc dos, a l'escola concertada cristiana, en aquest cas, i un a l'escola pública. I no he fet mai l'opció, i ho hem parlat doncs, amb la meva dona, no hem fet mai l'opció de la diferenciada. Però entenem i respectem aquells pares que la vulguin fer, perquè creiem que el substantiu és que els pares, les famílies, els pares i les mares puguin decidir. Per tant, és des d'aquesta perspectiva que nosaltres hem defensat sempre tot tipus, en totes les seves expressions, l'escola concertada. I la necessitat doncs, de fer créixer el tall de pastís dels pressupostos que va a l'educació, en aquest sentit radicalment d'acord amb Salvador Illa quan diu hem d'arribar al 6% amb educació i que l'escola concertada pugui participar també d'aquest increment de pressupost perquè ha de tendir, doncs, d'alguna manera a la gratuïtat, que sabem que no es pot fer de la nit al dia, però la tria en condicions d'igualtat es fa si hi ha aquesta igualtat.
Com saben els oients, el senyor Espadaler, que ha estat conseller, entre altres coses, d'Interior, per tant, deixin que li pregunti si cal una reestructuració de les polítiques de seguretat.
Home, jo no parlaria de reestructuració. Nosaltres tenim un bon cos de policia, ja molt rodat, per entendre'ns, un temps del desplegament... Ara és una policia integral que coneix el país, que està perfectament arrelat al país, que presta un bon servei. Jo crec que la seguretat ha d'intentar cada vegada més orientar-se a la prevenció. Això és el somni de qualsevol conseller d'Interior, no? Com més prevenció, menys policia, per dir-ho d'alguna manera. Com més també educació de base, com més, en aquest sentit, prevenció, en definitiva, més problemes que ens estalviem, no? Jo no sóc partidari d'un canvi de model. Jo crec que el model que tenim de seguretat és raonable. Es poden fer justos. Hi ha una llei que plana sempre sobre aquest sentit, doncs, que és la llei de policies de Catalunya, que coordina millor doncs, les policies locals amb el cos de Mossos d'Esquadra. Però en qualsevol cas jo crec que tenim un bon sistema de seguretat i un excel·lent cos de policia. No?
Preguntat d'una altra manera, i perquè també sí. Sempre crea polèmica, eh? No una reestructuració, però sí cal una modificació de com s'entén i, per tant, com actuen cossos com els Brimo o les Arro?
No, a veure, l'ordre públic és una qüestió molt, molt sensible. Jo sempre recordo, quan vaig entrar a la responsabilitat de conseller d'Interior, un comissari em va dir, diu, miri, conseller, diu, amb investigació criminal, diu, sempre guanyarem. Perquè quan es fa un delicte, com més gros sigui, més fàcil és que acabi la policia esclarint-lo, no? Diu, a l'altre extrem, amb ordre públic, sempre perdrem, perquè si vostè és molt laxa i trenquen molts contenidors, serà criticat per uns, i si vostè és més dur i en trenquen menys, serà criticat pels altres. Per tant, aquí poses el cap que sempre perdem. I amb la resta, doncs, amb els temes de seguretat ciutadana, uns dies guanyarem, uns dies perdrem, les sensacions jugaran, etcètera, etcètera. No? Què vull dir amb això? Que l'ordre públic, doncs, a vegades exigeix actuacions contundents. A mi no m'agraden les imatges d'una policia, doncs, dura, però a vegades no hi ha més remei per descompartir o per evitar mals majors, doncs, i per tant, jo sí que dono recolzament a aquesta policia que probablement és la menys amable moltes vegades, però és molt necessària perquè les coses no surtin de mare. Sí que vam introduir, i jo ho recordo, doncs, amb el comissari Trapero, d'una manera molt clara, tot el que és la mediació també en aquest àmbit. En l'àmbit de la policia, no? I jo no estic content de que s'hagués fet allò, perquè moltes vegades, mediant, a peu de carrer, la mediació, l'ordre públic, no és una cosa que passi durant la manifestació. Es comença a treballar abans amb la mediació, intentant evitar el conflicte, intentant gestionar-lo. Es fa durant la manifestació i s'ha de fer després, no? I la part de la brigada mòbil i de l'ús de la força, que l'Estat, diguéssim, la policia està legitimada per fer-ho, és només una part d'això. Que s'hauria d'evitar en la mesura del possible, però que s'ha d'utilitzar en alguns casos extrems. No?
Seguim parlant també d'aquesta crisi pandèmica, avui amb el número 3 a les llistes del PSC, secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler. Com s'apunta, dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus han estat les residències on han patit desenes i desenes de morts, malauradament. Quin model sociosanitari es proposa?
Nosaltres creiem que hi ha d'haver doncs, més connexió entre el sector residencial i la sanitat, en aquest sentit, la primària. En alguns moments hem tingut la sensació doncs, que estaven com separats, que curiosament una persona gran doncs, que visqués sola a casa seva tenia l'accés normalitzat a les àrees bàsiques de salut, i en canvi el que estava a la residència, doncs, com si quedés, que no és exactament així, però com si quedés una mica al marge. Creiem que això s'ha de permeabilitzar molt més i que hem d'aprendre dels errors que hem fet. No tant per fer-nos retrets, perquè ningú els ha comès amb voluntat de cometre'ls, això és evident. Per tant, a mi aquestes polèmiques d'assenyalar no sé qui davant d'una desgràcia tan gran que ens ha agafat el contrapeu em serveix de poc, però sí que ens equivocaríem molt si no aprenguéssim dels errors que hem fet. No? I per tant, aquesta major connexió entre les residències de gent gran i la sanitat, la primària, l'assistència primària, crec que és imprescindible.
Tal vegada segurament hauria d'haver començat per aquí, perquè com recordava el senyor Espadaler, forma part de la candidatura de Salvador Illa, i segur que molta gent es pregunta com és que una persona d'un grup de centre-dreta, dreta moderada, digui-li com vulgui, un grup democristià, repeteix eleccions amb el Partit Socialista?
Doncs nosaltres ens considerem una proposta política centrada, alineada amb allò que Europa es denomina democràcia cristiana, el líder més rotund de la qual és la cancellera Merkel, que li hem vist actuacions doncs, radicalment humanistes, per exemple, davant fenòmens agressius contra la immigració, ha tingut el coratge doncs, de situar les coses en aquest sentit, de respectar la dignitat de totes les persones, d'apostar per una economia social de mercat, que vol dir que sí, que el mercat és bo i imprescindible, però que també cal, i això no és gens menor, que l'Estat faci el seu paper regulador perquè no se'ns en vagin les coses de mare, diguéssim. Aquesta és la nostra visió, i això ens situa que defensem doncs, les persones, la seva dignitat, que defensem la família, que defensem la igualtat home-dona des d'aquesta visió, que defensem la cura del medi ambient, perquè ens sembla imprescindible de futur. Per tant, trobem molts factors que ens poden unir amb el Partit dels Socialistes i en trobem que ens separen. Aleshores, per què anem junts? Doncs per tres raons. La primera, perquè hem fet una legislatura, aquesta que hem tancat junts, i fem una valoració positiva, hem sumat sensibilitats diferents. Segona, perquè creiem que malauradament el procés no ha acabat. Ens creiem que aquestes serien les primeres eleccions post-procés i crec que no, que són les últimes del procés o encara es fan sota aquesta d'això, i per tant compartim amb el Partit dels Socialistes la necessitat de fer més ponts que no pas trinxeres o murs. I la tercera raó és perquè la pandèmia doncs ens ha sotregat tremendament i creiem que la reconstrucció, així com el procés ens ha dividit socialment, i això és responsabilitat de tots, no d'uns, de tots, també nostra, creiem que la gestió de la pandèmia, el sortir d'aquí, ens hauria d'unir més. No? I hem pensat que era més raonable tornar a reeditar l'acord en el que ens reconeixem com a diferents perquè ho som i en el que es reserva, en aquest cas, per Units per Avançar, la llibertat de vot en tres matèries importants i que crec que els oients de Ràdio Estel els poden comprendre perfectament. Un, aquests temes que afecten la consciència de cadascú, en aquest sentit, els diputats d'Units tenim llibertat de vot, jo he votat doncs, i he explicat el perquè a l'hemicicle doncs, en contra de la llei d'eutanàsia i a favor, en defensa, molt convençuda de les cures pal·liatives, en temes d'educació per defensar la concertada en totes les seves expressions, perquè defensem no tant un tipus d'escola, no? Defensem l'escola pública i defensem l'escola concertada i per sobre defensem la llibertat dels pares d'escollir. I el tercer àmbit doncs, en temes sanitaris, que nosaltres creiem doncs, que la prestació pública o privada de la salut doncs, és una cosa positiva. El dret ha de ser universal, ha de ser garantit per l'Estat, per les administracions, el dret a l'accés a la salut i les prestacions de salut, la prestació d'aquestes pot ser público-privada en moltes formes. Sant Joan de Déu és el paradigma més gran, és una institució doncs, d'arrel cristiana que no demana a ningú que entra per la seva porta o ningú es pregunta si està, si depèn de l'Església, si depèn d'una fundació, si depèn, és administració, si és... No, escolti, és un servei que es presta per igual a tots els ciutadans. I aquest ens sembla un bon model, que no va en contra de lo públic, però que accepta doncs, tot lo bo dels sectors aquests, de fundacions, etcètera, etcètera.
Fundacions per cert, com la de Sant Joan de Déu, ara que m'ho deia i mirava, deixi-m'ho dir, mirava una mica el sostre, deixi-m'ho dir també, perquè és dos pisos per sobre d'aquesta casa. Ah. O sigui que els tenim aquí també i nosaltres encantats de compartir edifici amb ells. Em parlava de les polítiques humanistes de Merkel i jo pensava, no creu que Europa ha deixat una mica abandonats aquests migrants que moren al mar? O preguntat d'una altra manera, què creu del paper d'Open Arms?
Doncs lloable, lloable. Jo crec que alguns prediquem molt i ho defensem amb les idees i d'altres doncs s'arremanguen i fan un pas més. I per tant, totes aquestes accions a mi mereixen un respecte molt profund i molt seriós, i a més ens pica la consciència moltes vegades, no?, aquestes imatges i aquests missatges, no? Jo crec que sí, Europa i el món. Miri, quan li parlava de la crisi demogràfica, també té una expressió en aquest sentit. A nosaltres, a molts uns els agradarà més o menys, però hi ha una realitat objectiva. Si no hi ha la manera de viure amb dignitat als països doncs, en vies de desenvolupament, les migracions continuaran. Per altra part, les migracions són una cosa que ha passat al llarg de tota la història. Continuaran, per tant, cal més inversions en aquests països i cal ajudar aquests països des d'aquesta perspectiva, però és que, a més, si aquí no tenim prou gent, la necessitarem. Per tant, jo crec que tot això s'ha de conjuminar. Europa ho ha fet d'una manera imperfecta, però en qualsevol cas jo celebro, i a mi, ho he dit alguna vegada, a mi m'han emocionat algunes imatges de Merkel doncs, defensant la dignitat d'aquestes persones que han hagut de fugir per la misèria, no? I hem de perfeccionar aquests sistemes de, diguéssim, d'acollida, d'integració, i això és, des de la meva perspectiva, fonamental. A mi m'esborronen doncs, algunes posicions hostils a la immigració que estem veient aquests dies. M'esborronen i em sento molt, molt, molt lluny d'això, i això no vol dir que estigui en l'òrbita dels papers per tothom, ni amb això, però sí amb el respecte de la dignitat de les persones, no? I una cosa més, en aquesta Europa que imperfecta, que anem construint i que alguns doncs, la blasmen, jo crec que és molt... que és molt necessària. Per exemple, sense Europa potser no tindríem el sistema de vacunació que tenim, que prima la persona per davant de qualsevol altra condició econòmica de procedència, sinó que prima les poblacions de risc, començant per les edats, per aquelles professions doncs, que assumeixen més risc. Ara ja hi haurà la vacunació, hi ha hagut tot el tema sanitari, hi ha hagut tot el tema de residències, ara vindran els cossos policials, tota la gent que ens atén i que ens guarda, no? Marcar aquests criteris i fer-los iguals doncs, arreu d'Europa, jo crec que és un mèrit doncs de la Unió Europea, perquè això podia haver anat molt diferent. Podia haver anat a mi el que se la puguin pagar, que se la paguin. I els països que tinguin més capacitat de tenir-la, doncs que la tinguin. I els altres, si no en tenen, que es fumin. Home, jo crec que aquí Europa ha estat també providencial en aquest sentit.
Em parlava també de certs grups extraparlamentaris, de moment, que es limiten a menysprear la immigració i que vostè es diferencia d'ells. Això vol dir que el seu grup o el seu conjunt, per tant, PSC Units per Avançar, no acceptarà durant aquesta legislatura cap mena de vot o de suport que vingui de Vox?
Nosaltres de Vox no n'esperem res. En parlem tan poc com podem, perquè tampoc es tracta de fer-los de campanya, no n'esperem res. Però també dic una cosa, la gent de Vox els combat amb la paraula i amb el vot, no amb les pedres que els hi tirava algú l'altre dia. Aquestes són situacions que no ens porten absolutament enlloc.
En cas de Catalunya amb Espanya, també me'n parlava. És impossible un referèndum vinculant acordat amb l'Estat, per tant, la via escocesa?
La nostra proposta no és la d'un referèndum. La nostra proposta és arribar a un acord. Primer, Catalunya portes endins, després amb el conjunt de l'Estat i després sotmetre aquest acord a consideració, a votació, a consideració del conjunt de la ciutadania. Per què? Doncs perquè creiem que un referèndum, i més si es planteja en termes dicotòmics de blanc o negre, de sí o no, perpetua la divisió. A grans trets sabem que aquest és un país doncs, que té sensibilitats diferents i que des d'aquesta perspectiva està dividit en dues meitats. Nosaltres creiem que això s'ha de superar, primer, des del respecte. Ja s'ha de respectar totes les sensibilitats, tant aquells que es defineixen només catalans, com a l'altre costat només espanyols, com mig i mig, com el sentiment independentisme. És un sentiment més que respectable, que el té la meitat del país i que jo el comprenc perfectament i moltes de les raons les puc fins i tot compartir, però creiem que la sortida no passa per ara. Si hi ha un canvi de govern, doncs que es faci exactament el contrari del que ha fet ara. Tenim la sensació, i crec que no equivocada, de que el govern ha governat només per la meitat del país, només s'ha mirat la meitat del país. Ens equivocaríem si ara aconseguíssim canviar el govern, que creiem que seria bo pel país, perquè portaria estabilitat, seguretat jurídica. L'actitud que no seria acceptable és que governéssim només per l'altra meitat. S'han de fer ponts, i a mi m'agrada molt el discurs, comparteixo radicalment, de Salvador Illa, quan diu, escolta, no es tracta de revenges, no es tracta de mirar enrere. A mi sempre m'agrada més mirar pel parabrisc que pel retrovisor, i en aquest sentit tots hem comès errors, hem de tenir la modèstia de reconèixer-los i construir. Jo crec que la gradualitat en política... La política acaba sent allò que és possible, i el que és possible és millorar el finançament, el que és possible és afiançar les competències, el que és possible, i el que és necessari és orientar-nos. I això jo crec que ultrapassa les fronteres dels partits polítics i de les sensibilitats respecte a la qüestió nacional a sortir d'aquest forat que se'ns ha posat la pandèmia. Aquesta sí que és una assignatura que ens atanya a tots, que ens pertoca a tots.
Esclar, ara parlava d'aquest 50% aproximadament, i és que totes les enquestes donen aproximadament aquest 50% entre els que prefereixen doncs aquesta unió amb l'estat espanyol o aquesta separació. Però jo li parlava del 80% que votessin sí, votessin no, no votessin. Aquest 80% de població que vol votar, què hem de fer amb ells?
No, nosaltres el que proposem és que puguin votar una proposta d'acord i que la validin o no la validin, perquè ha arribat el moment més que no pas partir, perquè si acabem tornant a una situació de 50-50 estarem altre cop doncs, allò com dividits, no? I no es tracta de que el 51% s'imposi sobre el 49% o viceversa, sigui quin sigui aquest sector, sinó de buscar aquelles solucions que segurament no satisfaran ni els uns ni els altres, però que col·lectivament ens permetrien tirar endavant. No?
D'altra banda, el 71% dels catalans creu, segons una enquesta que publica tot just ahir al diari El Nacional, que haurien de ser fora de la presó els presos polítics. Què ha de passar amb els presos polítics? Per on ha de passar la solució?
Nosaltres, respecte a les persones que estan empresonades, vam fer una proposta, i reclamo sempre que vam ser els primers a nivell de Catalunya i d'Espanya que vam fer aquesta proposta, que era la modificació del Codi Penal. Perquè creiem que el delicte de sedició, tal com està escrit el Codi Penal, està pensat per situacions del segle XIX que no tenen res a veure amb el que es va esdevenir, no? I vàrem fer aquesta proposta, jo recordo que l'havia presentat, l'anècdota és que jo la vàrem enviar al senyor Pedro Sánchez en qualitat de secretari general del PSOE i la va rebre el cap de setmana següent quan ja era president del govern. Per tant, ens va donar peu a presentar-la també a la senyora Meritxell, a l'actual presidenta del Congrés dels Diputats i aleshores ministra d'Administracions Territorials. Creiem que la reformulació d'aquest delicte respecta la separació de poders. El legislador fa la seva feina, el poder judicial l'aplica i aquí no hi ha una intervenció de l'executiu perquè creiem que no ha d'entrar en temes judicials i en el supòsit desitjable, doncs, que això reduís les penes, aquestes persones estarien ja en llibertat. Aquesta és la nostra proposta en aquest sentit, perquè creiem que això passa, és inevitable per normalitzar la situació que vivim. Hem d'entrar més en el terreny de la política i del diàleg que no pas de la judicialització, que ja hem vist que només doncs, no aporta res de positiu.
Els ha tornat a veure els presos? I li pregunto perquè amb alguns d'ells ha compartit inclús viatge, diguem-ne.
Sí, jo els vaig anar a visitar amb alguns d'ells a la presó puntualment alguna vegada, i ara no, ara que sé que estan doncs, en aquest règim de semi-llibertat, no hi he coincidit.
9:45 del matí, miri, senyor Espadaler, a part de fer aquesta entrevista a les candidatures, nosaltres que pretenem conèixer d'alguna manera el candidat, i és per això que arriba el qüestionari de la Raga. Mercè, què tal? Bon dia de nou.
Què tal? Bon dia de nou.
Tot teu.
Vinga, bon dia, senyor Espadaler. M'agrada perquè prendrà punts.
Jo tinc una mania.
No, s'ha passat tota l'entrevista, sí. Prenent a punts.
Sí. Bueno, guixant. Sí. Sóc un maniàtic dels dibuixets, gasto molta tinta. Però,
mira, doncs, si està...
La tele no ho permet, la ràdio, mira, el que passa que ara s'ha assabentat tothom.
Jo també ho faig, eh?
No, és que, de fet, diuen que moltes vegades per...
M'ajuda a concentrar.
Sí, per filar un discurs, sí. Doncs hi ha molta gent, no?, que dibuixa i que
sí,
fa...
Sí, sí.
Senyor Espadaler, Vic o Barcelona?
Jo vaig néixer a Vic, soc fill de Sant Quirze de Besora, però vaig néixer a Vic tècnicament, diguéssim, i he vist des de fa molts anys que ens vam casar amb l'Anna i estem arrelats a Vic. I això no vol dir que... I ens estimem molt Barcelona i ens agrada molt Barcelona, però seguim visquent molt còmodament en una ciutat de mida humana.
Com titularia la seva autobiografia?
Jo intento ser coherent amb mi mateix.
Si us plau, si pot dir alguna cosa que la majoria de la gent pensi de vostè i que sigui certa, una que sigui certa i l'altra que no ho sigui.
Ostres. Uf, ara no. Una cosa que la gent pensi de mi que, i que sigui certa.
O potser, preguntat d'una altra manera, quan, com diria Joan Trias, quan se'l coneix, dona la sensació de ser...
No, jo crec que... Crec, però no ho sé, això ho ha de dir la gent, no pas jo, que la imatge que pugui tenir la gent s'assembla bastant al que sóc jo. Per tant, això és cert. I el que no seria cert és que hi ha una dissociació entre el que dic i el que voto a nivell del Parlament o el que faig, no? Això.
Per tant, seria coherent, no?
Com un dels... A vegades parlàvem, quan estava a Interior, amb el David Fernández, que és una persona que ideològicament està molt, molt lluny de mi. Curiosíssim, en aquesta casa ho entendran. Ell em parlava del Bergoglio i jo li parlava del Papa Francesc. Però teníem també alguns punts allò que a vegades intel·lectualment podíem parlar, no? I ell tenia una frase que deia que cadascú ha d'anar gestionant les pròpies contradiccions. Tots en tenim, jo també, evidentment.
Si us plau, si em pogués dir, justament, ara que estava parlant de Papa Bergoglio, alguna persona que l'inspiri, ja sigui pública o privada?
Home, no, a mi m'inspira molt l'actual Sant Pare, com en el seu moment em va inspirar Joan Pau II per altres raons, no? Però Bergoglio és una persona a qui jo llegeixo molt les encícliques, tota la que té, tinc una debilitat també pels temes ambientals, la de Tossida, molt important, el Fratelli Tutti és de lectura obligada i t'interpel·la d'una manera profunda, eh? No, i t'autoexigeix i et fa sentir en aquest sentit incoherent.
Quina sèrie està mirant ara mateix?
No sóc molt poc de sèries. Sóc molt poc de televisió i de sèries. L'última que vam veure... Ostres, no recordaré el nom. Crec que era francesa, d'un robatori, ara. Que ha tingut molta audiència.
Lupin, no?
Ah, exacte. Aquesta. Sí, sí, aquesta. Sí. És la... Confesso, és la primera sèrie que em vaig enganxar. Però em sembla que ara s'ha acabat, ja.
Qui
en campanya no hi ha sèries.
Sí. Què implica, senyor Espadaler, per vostè la llibertat? O què és per vostè la llibertat?
Home, la llibertat és fonamental, però jo sempre l'adjectivaria en el següent sentit. Jo diria llibertat amb responsabilitat. La llibertat és inherent a les persones, de pensament i d'acció, però ha d'anar acompanyada... M'agrada molt el concepte de llibertat amb responsabilitat, respecte al comú, respecte al col·lectiu, respecte al propi.
Medita o resa?
Les dues coses. Les dues coses. I no sabria dir amb quin percentatge cadascuna...
Però... Ara que traia a col·lació David Fernández, per cert, l'altre dia l'Àlia Reguant va dir el mateix. Va dir les dues coses.
No, mira, doncs ja som dos. Sí. Ho celebro, vull dir... Home, jo crec que aquestes són qüestions íntimes, però transversals, que ningú pot apropiar-se-les perquè estigui en un entorn polític o en un altre, afortunadament.
Vinga, i dues preguntes ja, sí, ja per acabar. La primera, per arreglar un dia terrible d'aquells dies que diu, mira, és que ja no puc més, què és allò que ho soluciona?
En el meu cas, la música. Jo tinc tres fills molt aficionats a la música, amb nivells diferents, 10, 16 i 17 anys. El gran, el Miquel, toca el cello extraordinàriament bé i és molt relaxant sentir-lo. Li agrada i fins i tot està dubtant si no fa la carrera musical en aquest sentit. Acaba aquest any el conservatori, el grau que se diu professional. La música a mi m'ajuda molt, molt, molt a desconnectar. I si tens el luxe de tenir-la a casa, ja no té preu, això. La Maria i la Caral també. Que passa, no tenen el nivell del Miquel.
I ja que està... Doncs ens ha quedat clar que la música és una bona recepta, és un bon bàlsam pel senyor Espadaler. I ja per acabar, la pregunta clau que sempre fem a totes les persones que estan passant per aquí és truita de patates o croquetes?
Jo diria més aviat truita de patates.
Truita de patates.
No em demani per què.
Moltíssimes gràcies.
9:36, abans d'acomiadar-lo, senyor Espadaler, als matins de TV3, Salvador Illa, que acaba de dir el següent: tinc tot el dret a fer el pas que he fet, ara ja veiem l'horitzó clar per vèncer aquesta pandèmia, celebrar les eleccions diumenge és segur. M'agradaria preguntar-li a un polític per què és segur celebrar unes eleccions i no sortir a passejar pel carrer, per exemple.
No, sortir a passejar pel carrer i dirigir-se és saludable igual. No, jo crec honestament...
Ja, m'ha entès la pregunta.
Sí, l'he entès. Jo crec honestament que anar a votar diumenge no té pas més risc que anar a comprar el pa, ni pel que va votar, ni pel que rep el vot, és a dir, el que ens dispensa el pa o els productes en el supermercat. I sí que tinc una cosa molt clara. No votar també té conseqüències. No votar també té conseqüències. És com, d'alguna manera, doncs, donar el teu vot a qui pensa exactament el contrari que tu, moltes vegades, no? Per tant, jo sí que demano a la gent que facin aquest petit esforç d'anar a votar, perquè és important, perquè legitima les institucions i perquè en moments de cruïlla, com el que estem en aquest país, que nosaltres creiem honestament que ha de canviar el rumb, però des del respecte, i ha d'avançar amb la reconstrucció i la reconciliació, creiem que anar a votar és important i per això doncs, estem en la candidatura de Salvador.
Número 3 a les llistes del PSC, secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler. Moltíssimes gràcies per venir avui a l'estudi de Ràdio Estel i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
La gent està patint.
És el moment de posar les persones al centre.
L'independentisme creix quan és útil, i ser útil vol dir ajudar. Nosaltres, on sempre hem estat, al costat de la gent.
Esquerra Republicana.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Minuts i arribarem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però volíem preguntar-nos si la pandèmia ens ha canviat la consciència individual o com a societat. Ho fem amb el doctor Xavier Melo, president d'Iclovi, per la ciència, la consciència i el compromís. Doctor Melo, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia. Abans de tot... Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Abans de tot plegat i de començar a parlar de consciència, deixi'm preguntar-li què és Iclovi, per qui no ho conegui.
Sí. Mireu, Clovis és una fundació on té bàsicament tres pilars d'inclusió. La primera és la difusió del coneixement i som coneguts perquè tenim un màster amb la Universitat de Barcelona que a més ens patrocina diferents entitats rellevants com UNESCO, ICIT, que és una consultora de la ONU també sobre objectius de desenvolupament sostenible, i aquest màster de responsabilitat social en l'àmbit dels objectius de desenvolupament sostenible doncs, es fa amb l'assistència de diferents països de Llatinoamèrica i d'Espanya. I també traurem aquest maig un curs de consciència. A part d'això, tenim grups d'investigació, en concret estem formant un amb especialistes internacionals sobre experiències properes a la mort que volem que sigui el primer estudi en llengua espanyola participat per diferents hospitals. I també tenim, i em sembla que m'estic allargant massa, voluntariat per impacte social, on estem treballant per desenvolupar el Centre Internacional d'Empoderament de la Dona. Això és el que fem i el que som amb un grup de voluntaris i experts.
Per cert, que com deia, s'inicien aquests diàlegs de consciència. Per què creu que és important qüestionar-nos a nosaltres mateixos si hem canviat o no de consciència? I de seguida li pregunto també si ho hem fet.
Bueno, jo, si em permet, començaré per l'última. Crec que no ho hem fet, però crec que ho farem. Crec que ho farem perquè no vull desvelar ara tot el que direm ni el debat del proper dissabte a casa Batlló, però és que no ens queda més camí, no tornem enrere. Vull dir, qui es pensi que tornem abans de la crisi del 2008 o que tornarem a tot tornar a ser igual com abans, no és així. Vull dir, podem veure que en plena pandèmia tenim, per exemple, quasi el 40% de la població mundial que no té sabó ni aire per netejar-se les mans. És a dir, que haurem de canviar moltes coses i haurem de començar per nosaltres mateixos.
Aprofito que ara em deia això de netejar-nos les mans, que ja s'ha tornat en un fet quotidià, gairebé incrustat a les nostres vides. Si hem canviat de consciència i de forma d'entendre el món, ho hem fet prioritàriament de forma individual o de forma col·lectiva?
Jo crec que no hem canviat. És a dir, jo crec que el canvi comença ara. I crec que per poder canviar el món o per poder canviar l'entorn, primer ha de canviar un mateix. I per canviar un mateix, el que primer es necessita és humilitat. I jo crec que ara, amb aquesta pandèmia, doncs l'única sortida possible serà aquest canvi de consciència que haurem de fer entre tots. Quan dic entre tots, som nosaltres mateixos, però també les nostres administracions que ens representen, i nosaltres tenim obligació de que ens representi com nosaltres vulguem, i també les empreses, que també ho estan fent, és tot l'entorn.
Per tant, en aquests diàlegs de consciència és posar sobre la taula també públicament que es prenguin decisions polítiques respecte a tot plegat?
Oh, i tant. És responsabilitat nostra. Mireu, la paraula, no sé si és massa dient, pot ser, però la paraula estúpid ve dels antics i definien aquella gent que no els importava els assumptes públics. Els assumptes públics és responsabilitat de tots. I nosaltres hem de queixar-nos-ho i hem de dir el que vulgui que facin els nostres representants. I crec que és obligació de tots.
Ja sé que igual és un tòpic típic, si m'ho permet, però, per tant, amb aquest canvi de consciència hem d'entendre crisi com a canvi i, per tant, com a oportunitat?
Bueno, és una pregunta excel·lent i, a més, és la segona ponència, que és la ponència de la doctora Luján Comas, que, a més, crec que ha estat entrevistada diverses vegades a Ràdio Hostel,
sí, senyor,
sobre temes de la mort. Evidentment, és així. Creiem que igual que individualment una crisi moltes vegades és una oportunitat de creixement, i segur que tots a les nostres vides tenim relats que ho podríem explicar, a nivell social també, per això creiem que aquests diàlegs de consciència, que a més volem repetir cada any per aquestes dates, és una oportunitat, i és una oportunitat de ser més justos i més conscients amb nosaltres mateixos, però també amb els nostres congèneres, no?, amb els altres homes i dones.
Per cert, que qui no ho sàpiga, aquests diàlegs de consciència que es podran seguir a partir del proper dissabte 13 de febrer des de la Casa Batlló de Barcelona, suposo que telemàticament,
Perdoni, no l'he entès al final.
Deia, suposo que telemàticament també.
Sí, nosaltres és en streaming, i més donat a l'actual situació de pandèmia, l'assistència ja està col·lapsada des dels seus inicis, i el que hem fet és que es difondrà per streaming, i entrant a la nostra pàgina web doncs es tindrà accés directament. A més, ja hi ha diferents organitzacions a Mèxic, Perú, Colòmbia, Xile, de diferents àmbits que s'estan inscrivint i que han mostrat el seu interès.
Entre tots ells hi participaran el doctor Xavier Melo, amb qui estem parlant avui, la doctora Luján Comas o el periodista i escriptor Enrique de Vicente, tot sota aquest paraigües de Iclovi, que és una fundació, ens ho explicava el mateix doctor, de ciència, consciència i compromís. Doctor Xavier Melo, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé aquests diàlegs amb més consciència, sobretot amb consciència política, perquè no. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan, i felicitats pel vostre programa.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Per fer el país que volem, necessitem ser lliures.
Treballar sense rendir-se.
Fer un país més fort, competitiu.
Solvent, independent.
I fer-ho amb la primera presidenta de Catalunya.
Perquè l'únic camí real és la independència.
Junts per fer el que pensem.
I ser el que sentim.
L'1 d'octubre vam votar ser una república independent. El 14 de febrer tenim l'oportunitat de fer-ho junts.
Per això us demano que treballem junts per fer el país que volem ser.
Junts per fer, junts per ser.
Vota Laura Borràs, presidenta. Vota Junts per Catalunya.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
11 minuts i arribarem a les 10 del matí i abans d'acomiadar-nos d'aquest programa nosaltres ja ho sabeu que volem fer un tastet d'aquest protagonista que podran escoltar a partir de les 8 del vespre en aquesta mateixa casa. Avui entrevistem Xavier Grasset. És també com aquella primera frase que fas a l'inici al Mestres 24, tot fa referència dins de l'àmbit polític, dins de la informació, dins de l'àmbit editorial, com bé deies que també hi ha entrevistes a editorials, tot fa referència també al món de la cultura i al saber lligar la cultura al món informatiu, no? Bé, a mi no m'agrada fer compartiments estancs, no? Bueno, això no, perquè em sembla que va lligat, no? Uh-huh. El món de les idees, el món de l'escriptura, el món del pensament fixat en un paper... té traducció en el dia a dia, el nostre dia a dia. Presentar el llibre com un objecte que no és aliè, com no, ara tenir-lo damunt de la taula, fer-lo habitual, de presència habitual, a mi em sembla que també, sense que estigui ni tramat, ni ben... O sigui, ha anat sorgint, no? El Mestres 24 hi ha moltes coses que han anat sorgint. La frase, també, inicial, aquesta sí que era una idea que va costar sí. que al final la poguessin veure escrita, però des de bon començament, des del primer dia, vaig demanar als companys de realització, i no sé si ho vaig acabar tenint, no sé, si vam començar al setembre, doncs a l'abril de l'any següent, de la primera temporada. Va costar molt. Però m'agrada, no?, fer aquesta idea, que és com gairebé com una pintada, no?, d'una sentència, d'una frase. Les fotos també finals, que això ja ho heretem del programa inicial que hi havia el 23-24, quan es feia d'11 a 12 i amb l'Agustí Esteve. Allí hi havia les fotos del dia també, no? La foto del dia, la frase del dia, la cançó del dia, també acabem amb una cançó. M'agrada que cada dia sigui diferent i cada dia tingui elements comuns, no? Per cada dia surt el sol, doncs cada dia tenim una frase, cada dia una cançó. I sí, la veritat és que estic content de com queda la frase, que és senyal d'identitat del programa, també, no? Ens posem una mica seriosos, o una mica més seriosos, vaja, perquè un dels moments d'aquesta temporada, lamentablement, ha estat aquest.
La figura de Manuel Cuyàs, com diem, el periodista que ha mort avui, que avui ens ha deixat, Cuyàs també era així.
Els objectius són informar, dotar la comarca d'un mitjà diari del que no tenia, i el que continuarem parlant, ui, perquè això va... Ui.
Això sembla que va per llarg. I jo veia un alumne que era un desastre i em pensava, i cridava el pare i em pensava que tindria la solidaritat del pare. I bé, no passa res, vull dir, cada cosa al seu lloc, eh? A veure si aquests ponts del diàleg han triomfat o no han triomfat. La nata és la xocolata.
El teu record des del mes 324 és a un dels grans, com Manuel Cuyàs, tot un referent, un amic, un germà, deies, eh, Xavi?
Sí, com un germà gran, també, no? Sí, perquè amb el Manel, primer el mes 324, aquests 6 anys, o 5 en el seu cas, i 9 anys d'Oracle, doncs són aquests 14 anys de veure'ns un cop per setmana a la tertúlia, no? Sempre analitzant, i després això ha anat una mica més enllà, i hem fet una mica d'amistat i coneixement. I llavors, sí, la seva mort em va impactar, em va afectar, perquè tampoc estava exactament... No era conscient que la cosa pogués derivar en la seva mort, no? Perquè havia tingut notícies de que l'havien operat i que havia anat bé, però jo m'havia quedat en aquell... havia anat bé i potser no havia seguit interessant-me l'endemà, de l'endemà, de l'endemà, i la cosa es va torcer fins que va marxar, no? Llavors em va amoïnar aquesta idea de que a vegades no cuidem prou a la gent que tenim al nostre voltant, o els nostres amics, o els nostres coneguts, o els nostres col·laboradors, no? Perquè, perquè el temps ens devora, se'ns menja, i de sobte, pum! Ostres! Doncs resulta que el Cuyàs se n'ha anat, sí, la veritat és que és una pèrdua. Ell era, tenia aquest punt rondinaire, que gairebé també havíem establert, gairebé una altra secció del mes 324.
Com aquell Cuyàs pillaràs, eh?
Sí, Cuyàs pillaràs, i sempre rondinar, perquè ell era un barrufet rondinaire, i estava bé, no?, aquesta mirada crítica, i no pensar que et sorprenia, no?, no sempre podia saber exactament el 100% el que pensava.
Quin és el gran llegat que et quedes de Manuel Cuyàs?
Doncs segurament això, no? Aquesta curiositat, ell també tenia molta curiositat per la cultura, pel pensament, i aquest no quedar-se amb la primera versió, no? Sinó gratar, investigar, mirar els altres punts de vista, no? I em sembla que aquest és el seu missatge, el seu llegat periodístic també i personal, no? Aquest... mantenir l'esperit crític sempre, no?
Deixa'm que t'ho pregunti, Xavier, perquè tu mateix l'anomenaves l'altre dia, ara no sé si al programa o a través de les xarxes, però l'anomenaves perquè, com saps, ho estem seguint també des de casa, anava a dir-me atenció, però no és atenció la paraula, amb molt carinyo, perquè també ha estat un dels grans col·laboradors d'aquesta casa de Ràdio Estel, sempre ens ha dit que sí, sempre ens ha dit que sí, i ens ha estimat molt. Arcadi Oliveres, que se n'està anant, i deixava un titular al diari ara maquíssim, m'estic anant, però m'estic anant feliç.
Sí. De fet, he tingut la possibilitat d'entrevistar-lo, he tingut una entrevista que vam enregistrar amb ell, i el que passa és que el calendari electoral fa que no la puguem emetre. Justament ara l'estem acabant de postproduir, perquè és una excepció, és un privilegi que ens va fer ell de concedir-nos una entrevista a casa seva. Habitualment no ho fem, no sortim del plató nosaltres, no tenim equip, però bueno, vam aconseguir l'equip i vam anar a casa de l'Arcadi. I entre el debat que hi haurà demà, que nosaltres hem de fer l'anàlisi del debat, i després nosaltres assumim els debats territorials de dimecres, dijous, divendres, vol dir que aquesta setmana no res. El dilluns també fem la torna dels resultats, per tant, no tindrem marge per emetre-la fins que no hagi passat el dia 15. I bueno, em sap greu perquè m'agradaria que la gent el pogués veure ara ja en les facultats, doncs, amb lucidesa, amb aquesta, en fi, aquesta capacitat també d'anar contracorrent que he tingut tantes vegades l'Arcadi Oliveres, i amb el seu missatge d'esperança, no? Al final, jo abans et deia, hem de tenir esperança de que tot vagi millor, doncs al final és una obsessió de l'Arcadi, no? I que ha estat a tantes batalles, a tantes lluites, a justícia i pau, i a tants altres moviments socials, solidari, amb els refugiats, amb els pobres, amb el 0,7%, per la pau, l'antimilitarisme, i no t'ho acabes, eh? Perquè sembla mentida que aquest home, que la vida l'ha aprofitada intensament, però és una vida que ha donat per tots els altres, no? Per intentar fer que tots plegats tinguem un món millor, no?
Per cert, ara m'ho comentaves, sortint de tot plegat i recordant grans figures com Manuel Cuyàs i Arcadi Oliveres, l'actualitat política passa per on passa. Hi ha gran debat a TV3, a Catalunya Ràdio, després en fareu el mes 324, aquesta taula de debat de com ha anat tot plegat. Com a periodista, què n'esperes d'un debat polític?
No sé, els debats electorals em sembla que han perdut el gas que tenien i al final acaben sent com la possibilitat d'enviar un missatge breu als electors, tot i que també t'he de dir que tal com tenim la campanya, amb una campanya electoral en què ha dominat la telemàtica, en què hi ha el toc de queda, pot ser decisiu, no? Segons com vagin. Jo, si fos candidat, estic convençut que els candidats que concorren i que es presenten van de tenir aquest debat molt present, en què el que, segons com s'expressin, segons qui el guanyi, entre cometes, segons la fila que facin, doncs hi ha molta gent que dubta, molta gent que no sap si hi ha a votar, però hi ha molt de votant que no sap a qui fer-ho, perquè les diferències a vegades són mínimes, i penso que el debat pot ser bastant decisiu, tot i el que et deia, és que vaig parlant i em corregeixo. I potser en aquest cas, sí, fora de que els debats, quan són a nou, com serà el de demà, són difícils de que realment pugui ser un debat a fons, és millor un debat a 3, un debat a 4, un debat a 2, un debat a 5, amb una xifra que puguis assimilar, no? Perquè 9 persones debatent costa. Però, al mateix temps, com que la campanya és tan estranya, pot ser que tingui un paper i un factor determinant.
El protagonista, que el podreu escoltar avui a les 8 del vespre, abans, però si us quedeu escoltant Ràdio Estel, a partir de les 10:50 amb Sergi Mas, a les 11 Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara, a 12:45 ja ho sabeu, amb Mercè Raga, Salut Natural per tothom, 93-409-2770, si voleu participar-hi. A les 4 de la tarda, tota la informació del Reial Club Deportiu Espanyol a aquesta casa, Montperico. A les 6, Ignasi Miranda s'hi posa amb el mirador de l'actualitat, amb aquesta actualitat més reflexiva. A 7:15 del vespre, la missa des de la Catedral de Barcelona. I a les 8, com dèiem, el protagonista avui en aquesta casa, Xavier Grasset. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.